Ràdio Gràcia, la teva veu, la teva ràdio.
Molt bona tarda, amics i amigues de Ràdio Gràcia. Us saludem des del nostre estudi, que avui està ple de públic que ens acompanya, eh? I com sempre, amb l'Andreu Gallar i qui us parla, Rosalia Jané, amb el nostre tècnic de so, Jordi Domènech, i també amb els nostres fotògrafs oficials, Joan Mayoral, Jordi Flotats i Enric Guillén, que grava els moments més interessants del programa amb la seva càmera. Avui és que ens fa una il·lusió especial el convidat que ens acompanya. Oi, Andreu?
Home, i tant. És una... A part, és amic. Això, portar un amic... És...
I amic d'anys i anys.
Perdó, d'anys i anys i panys. Doncs tenim aquí l'amic Albert Maya.
Hola, no, feu riure, perquè de quasi tot fa molts anys.
Molts, però molts.
Hola, com esteu? Gràcies per convidar-me.
Escolta, què es pot dir, Cocodrilo o Albert Maya? Potser et coneixeran també més pel Cocodrilo, eh?
Depèn de la generació. Hi ha una generació de joves que van créixer escoltant els Maya musicals. I aquest programa, que va tenir unes audiències milionàries, perquè llavors la ràdio se sentia molt més, i hi havia menys emissores, doncs es va acabar quan va començar el Cocodrilo, és a dir, l'any 93, i em fa molta il·lusió que encara avui dia, bastant sovint, m'envien correus als oients del Cocodril dient-me, t'escolto des dels Maya musicals. I jo penso, quina paciència, perquè clar, porten molts anys.
Jo.
Tu, per exemple. Sí, bueno, l'Andreu té un trofeig especial.
No.
Jo, sí, com quasi sempre a la ràdio, quan va començar el Cocodril, no hi havia pressupost per res. I a la ràdio sempre ens deien els diferents directors i diferents emissores que he treballat, quan anaves a proposar alguna cosa, per exemple, a fer una festa, o fer un viatge amb els oients, sempre et deien el mateix, tots, eh? Fes el que vulguis, que no ens costi un duro, i si pot ser, busca un patrocinador perquè entrin calés a l'emissora, no? Llavors el Cocodril va començar, doncs, gravat al meu estudi particular, perquè no hi havia ni estudi ni tècnic disponible, perquè això val diners, i sense mitjans, i sense dir amb la meva discoteca, evidentment, particular. I al cap de 3 anys vaig aconseguir que em compressin un contestador automàtic, que posessin una línia pel contestador automàtic. A veure si us imagineu quin va ser la primera trucada, el primer missatge que va gravar aquell contestador automàtic.
Home, jo tinc... És que jo ho sé, eh?
Andreu, però saps quina cançó va demanar?
No.
Ah, veus?
Quina?
Va demanar el Sultans of Swing dels Dire Straits.
Sí, senyor.
Tamarro.
Bona memòria, eh?
Sí,
bona memòria.
Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Home, t'he seguit amb molt de carinyo, perquè em vas agafar en una època que els nens ja s'havien fet grans. I llavors, pues, la música, que sempre m'ha agradat, pues, va ser i sentir-te tu amb els balls musicals, pues, allò va ser tornar a reviure tota la meva joventut. I després, bueno, el Cocodrilo, allò va ser l'explosió. Allò va ser una bogeria.
Sí, perquè a més estem parlant de l'any 93, quan no era possible ni escoltar, ni molt menys descarregar-se música d'internet. Tu, si t'agradava molt una cançó, l'única manera d'escoltar-la tantes vegades com volguessis és comprar el disc. I clar, potser t'agradaven 100 discos i la butxaca t'arribava per comprar 2 o 3. Amb l'excepció de l'Andreu, que els té tots.
No,
ell tenia calés als anys 60 perquè els té tots.
No.
I llavors, clar, el Cocodril, a més, aquest país, quan un disc quedava descatalogat, era molt difícil trobar-lo, a no ser que fos en un mercat de col·leccionisme. Et donaré un exemple, Rosalia, precisament
a
tu.
Digue'm.
Mira, l'any 87 va venir a la estimada cadena 13, va venir un director català, però que venia d'Amèrica, d'haver estat director de diverses radiofórmules. Ja sabeu que és una radiofórmula musical, hi ha un senyor que selecciona la música i es van repetint en rotació. I el locutor que presenta aquelles cançons no les ha escollit, i actualment també, a banda de no escollir-les, et puc assegurar que no té ni idea del que està presentant. O sigui, hi ha fórmules que es nota perquè són nanos joves, perquè són joves perquè paguen poc, i que no han mamat aquella música. Llavors els hi fan presentar a nanos joves temes que tenen 50 anys, i clar, com que ells no ho han viscut, es nota molt que no és la seva música. Bueno, Jo m'enrotllo molt, ja t'ho vaig dir, Rosalia. A mi talla'm, perquè si no, no s'acaba el programa.
No, és que ens ho poses molt fàcil.
Però bueno, vaig al tema. Llavors, aquest home era un purista, Jordi Riba, el que va venir d'Amèrica a fer-nos de director. En aquell moment, el CD començava, però no es trobava gairebé res amb el CD, havien de ser vinils, i aquell home es va gastar una fortuna amb els millors tocadiscos, les millors agulles, va comprar una màquina, que jo no sabia ni que existia, que rentava els discos. I a nosaltres, jo m'hi vaig negar, perquè jo allà a la nòmina posava locutor de primera, perquè ja n'hi havia de segona, es veu. I va comprar una màquina que era com una lavadora, on posaves un disc, omplies sabó i aigua, li donaves a una manivela, i el disc rodava i s'estava netejant. Llavors, en els torns, ell va posar, per exemple, de 10 a 2 en antena, de 2 a 4 netejant discos. I jo li vaig dir, jo
no ho faré.
Bueno, doncs aquell senyor no acceptava que sonés per antena una cançó amb un disc fregit, que fes crec-crec i tal. I ell volia posar el Black is Black de Los Bravos. I estava descatalogat de fa molts anys, et parlo de l'any 87. I el que teníem a mà estava molt fregit i saltava i tal. Bueno, doncs a Espanya no va haver-hi manera, sent un grup espanyol, no va haver-hi manera de trobar aquest disc. Però com que el Black is Black va ser número 1 a Anglaterra i als Estats Units, llavors no hi havia internet, però ell tenia contactes a l'estranger i tal i qual, i li van enviar d'Amèrica un vinil nou i fantàstic, no?, del Black is Black. Per això t'ho volia dedicar a tu, perquè sé que amb el Mike Kennedy has tingut una relació...
Jo sí.
Bueno, especial.
A veure, diria. Més val que ho aclarim, perquè esclar, és que en l'anterior programa més n'hem parlat amb el Toni Báñez, que és que va ser el meu primer amor platònic quan jo tenia 11 o 12 anys. Jo només existia el Mike Kennedy.
Sí, però gràcies a aquest amor platònic vas conèixer l'amor de veritat.
Doncs sí, perquè la primera conversa amb el Joan Mayoral, que ja he anomenat al principi, que ens fa les fotos, doncs la nostra primera conversa va ser parlant del Mike Kennedy. O sigui, fixa't tu, sí, la cosa a la ràdio, o sigui, és que la ràdio forma part de les
nostres vides. La ràdio és màgia, sí, sí. Però sí, això que et deia, que quan va començar el Cocodril, encara tenia més valor, perquè hi ha moltes cançons que la gent recordava i que no podia aconseguir el disc, ni pagant, perquè aquí no s'ha tingut mai... De la mateixa manera que no s'han respectat les fonoteques de les emissores, i que costa molt trobar àudios antics.
Una pena.
Sí, sí, sí. Jo quan era director de COPE Catalunya, director musical, coordinador musical, vaig intentar salvar la discoteca, perquè en aquell moment la COPE havia comprat Ràdio Miramar, la històrica Ràdio Miramar, i Cadena 13, i llavors allà es van juntar tres discoteques de tres emissores, i era una discoteca molt maca. I jo era el responsable de cuidar aquella discoteca, i que, bueno, sabeu, a la ràdio, quan algun locutor necessitava un disc, te l'apuntaves perquè el tornés, que no se l'emportés a casa, no? Això era el que s'havia fet tota la vida. Fins que va arribar un director a mitjans, ja fa molt temps, abans de que es poguessin baixar cançons d'internet, de l'any 93 va venir un director i va dir, ara vindrà un camió i s'emportarà tots aquests discos. Dic, però què dius? Diu, per favor, home, això és una discoteca, és un patrimoni per l'emissora. Ah, això és una porqueria, que no sé què. I recordo la frase, em va dir, el metre quadrat a la Diagonal va massa car com per disposar de tot aquest espai per guardar aquestes merdes que no sé què. I va venir un camió i se'ls van dur a xafar-los. I després em vaig enterar que a poc ho van anar fent totes. La que va tenir més respecte va ser Ràdio Barcelona, que per desfer-se de tot això i de totes les cintes les va donar a la Biblioteca de Catalunya, que estava a Sant Cugat, i que a més... qualsevol, jo per exemple, pots demanar un àudio, tu pots anar allà, has de fer un protocol i tal, i dius, voldria saber quins àudios teniu, per dir alguna cosa, jo sé, del Constantino Romero, de quan va treballar a Ràdio Barcelona, i al cap d'uns dies et diuen, hem trobat això, t'ho passarem a CD i et cobren el CD, et cobren 2 duros, però et fan això.
Mira,
la llàstima és que molta cosa no se la va guardar i no està,
quina
les coses que he demanat, però almenys no s'ha perdut el que Ràdio Barcelona tenia.
Ja.
El de Ràdio Espanya sí, quan va ser un de Cero ho van tirar tot, i jo vaig treballar allà molt de temps, a Ràdio Espanya de Barcelona, Cadena Catalana, i hi havia una col·lecció de discos de pedra que eren tresors.
I els van llançar també.
Els van llançar tots, i les cintes, i tot, un de Cero, no? I a més, després vam, per recuperar això, alguns vam trucar un de Cero a la central a Madrid, i no sabíem de què els hi parlàvem, no? Dèiem, vostès van heredar una discoteca i una fonoteca d'una emissora que es deia tal, oh, no fàvem nada, tu. I allò va desaparèixer.
Quin desastre.
I aquest és el país que, per sort o per desgràcia, ens ha tocat viure, no?
És una pena, perquè tu te'n vas a Anglaterra i tenen coses dels anys 40, 50 i 60, i aquí ho foten tota la bassa. Vas a Televisió Espanyola i, bueno, és que hi ha coses que dius, com han pogut treure aquest programa i l'han llançat?